A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I on és Saskatchewan? Al mig de Canadà. I no va per Canadà, doncs al centre. I com es podria definir? Segurament en el comiat Saskatchewan August Bové ho defineix prou bé, o com a mínim ens queda una imatge molt gràfica. Deixem Saskatchewan, diu, aquesta plana infinita, lluny del mar i de la calidesa del nostre hàbitat mediterrani, lluny dels grans nuclis de població i de les grans obres de la civilització, lluny de tots els camins, lluny de tot i de tot arreu, i que malgrat tot havíem començat a estimar-nos. Ens dol pensar que molt probablement no hi tornarem mai més. Hi he tornat, però, en qualsevol cas, el llibre respon a un viatge que va començar un 15 de setembre del 1976, 4 dies després d'aquella diada memorable que molts recorden. Varen marxar la parella, va marxar la Maria i l'August. August Bové, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
I això neix d'unes notes de dietari que l'August Bové va anar escrivint en aquell
exacte.
Moment?
Sí. Bé, de fet, no he tornat a Saskatchewan. Costa molt arribar a Saskatchewan. He tornat al Canadà.
També ho explica, eh? Sí, sí, sí. Que va costar molt, que quan deia com puc arribar jo a Saskatoon? Saskatoon
és la ciutat.
És la ciutat. A les agències de viatges el miraven amb una cara de pam, sí, sí. Perquè segurament...
Vaja, em van dir que no hi havia aeroport, em van assegurar, però després hi vaig aterrar, per tant, hi és. No, a veure, efectivament, vaig prendre unes notes de dietari i amb la idea, esclar, me n'anava a un país llunyà, exòtic, molt interessant, anava descobrint cada vegada ho era més, i vaig prendre les notes que eren insuficients com per fer un llibre. Però en aquella època, que ara als joves els sembla que és impossible, però no existia internet, doncs aleshores jo teníem el costum d'escriure, cada dissabte escrivíem una carta a la família explicant doncs què fèiem, què havíem anat a veure, etc. No? I quan va morir el meu pare vaig descobrir amb sorpresa i amb emoció que tenia una capsa amb totes aquestes cartes guardades per ordre de recepció, sí. No? I això em va permetre rellegir-ho, per tant refer tot el meu viatge.
Les cartes de tot un any?
De tot un any, sí, sí, sí. I a partir d'aquí doncs documentar-me, ampliar les notes que jo havia pres i donar forma de llibre a tot aquest material.
Gairebé voldríem començar per aquí, a part que aquest és un registre diferent a la trajectòria d'August Bové. No sé si hi ha molta gent que escrigui diaris, que escrigui el que passa cada dia, que deixi amb res, sí. Amb notes escrites allò, avui he passat això o algun altre dia. No sé si s'estila molt ja això.
No ho sé, però n'hi ha, eh? I potser veure en altres cultures com l'anglosaxona això és molt més habitual que no pas aquí, però n'hi ha fins al punt que a la Universitat d'Alacant hi ha tot un grup d'investigadors que es dediquen al que se'n diu la literatura del jo i que estudien doncs, això, dietaris, diaris...
Es defineix d'aquesta manera, sí, la literatura,
sí,
del jo?
Del jo, exacte. Sí,
queda un pèl vanitosa, no? Aquesta, sí, definició, per la modèstia que és en el seu moment, doncs escriure senzillament m'està passant això, sí. Visc això, reflexiono sobre això.
I esclar, és una literatura molt interessant perquè acostuma a donar testimoni de determinades èpoques, de determinats llocs, etc, que lògicament van passant els temps i van canviant.
Ens situem bé, gairebé fa 40 anys enrere, un 15 de setembre del 1976.
Sí, és quan arribem, sí.
I per què se'n van allà?
Bé, jo havia... Quan jo vaig estudiar Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, això va ser entre els anys 70 i el 75, o, dit d'una manera més gràfica, entre el procés de Burgos i la mort de Franco, la qual cosa vol dir que no vam poder estudiar gaire, però vam haver de córrer molt. Doncs en aquella època el règim franquista havia autoritzat, que com que des d'Europa li deien que perseguia la cultura catalana, etcètera, per fer veure que no era veritat, no permetia que s'estudiés en català a l'escola, però va permetre que a la universitat hi hagués un departament de filologia catalana que es podia estudiar com una llengua morta, no? Com el llatí.
Entesos.
Aleshores, els bojos que vam fer això en aquella època, aquí no tenien cap sortida. L'única sortida que teníem professional era anar-te en universitats estrangeres on hi havia, on hi havia estudis de català.
D'acord.
I aleshores va ser quan, a través del meu professor, el catedràtic Antoni Comas, que era el fundador de l'apartament, aquest departament, i l'Institut d'Estudis Catalans, el senyor Ramon, em van posar en contacte amb en Kurt J. Billing, que era el professor de Saskatchewan, que havia aconseguit una beca del Canada Council per tenir un assistent de recerca.
Entesos.
I així va anar.
Entesos. Precisament, si no recordo malament, August Bové explica que l'Institut d'Estudis Catalans ja en aquell moment allà era una institució prou valorada.
Sí, sí,
no?
Sí, això em va impressionar moltíssim. Aquí pràcticament la gent del carrer ni el coneixia perquè era clandestí, i en els cercles acadèmics canadencs tenia un prestigi impressionant. Jo deia que venia recomanat per l'institut i es posaven drets, no? Perquè valoraven d'una banda la tasca científica que feia i alhora la seva resistència contra la dictadura.
Crida l'atenció d'entrada, o no sé si en el seu moment va generar molts dubtes a l'August Bové i a la seva parella i a la Maria, la seva esposa, marxar en un moment tan significat com aquest.
Sí, això ens sabia greu perquè era un moment molt interessant, com ara, com si fos ara, diguéssim. Uh-huh. I quan vam ser allí, doncs em van sortir ofertes d'anar, per exemple, a la Universitat de Victoria, a l'illa de Vancouver, etc., que eren molt tentadores, molt més del que em podien oferir aquí, que encara eren unes possibilitats molt incertes. Però nosaltres teníem ganes de tornar perquè volíem viure aquell moment, que era un moment molt esperançat, que després es va frustrar, però que va ser interessant de ser-hi, i de fet per això vam tornar, tot i que no amb gran sorpresa dels canadencs, perquè és clar, era una època molt convulsa on hi havia encara molts atemptats i va haver tota la matança de Totxa, i és clar, això quan arriba a l'estranger
encara havia d'arribar, o sigui que
aquestes notícies quan arriben a l'estranger arriben sobretot en països on tenen la sort que no hi ha aquest tipus de problemes, arriben magnificades, i de seguida que hi havia una notícia, l'endemà els meus col·legues a la universitat em deien: escolta, et pots quedar aquí, nosaltres ja t'ajudarem,
que veiem que això està molt malament, etc.
No tornis allí, que per ells és com si estiguessin en guerra, no? I quan jo els deia moltes gràcies però van tornar, doncs, però aquest tio està boig, no?
O sigui, en el fons van tornar just per l'arribada de Tarradellas.
Exacte, sí, vaig ser a temps de ser a la gran manifestació del setembre del 77. Però ja dic, era en aquest sentit era una tentació quedar-te, però hi havia les ganes de tornar. I la veritat és que els professors catalans que residien allí, com per exemple l'Arseni Pacheco de la Universitat de British Columbia Vancouver, que va fer pràcticament tota la seva carrera a l'estranger, primer a Alemanya, després a Escòcia, finalment al Canadà, ens deia: si vols tornar, torna de seguida, si no, no tornaràs. I això em va quedar gravat, i és així.
En alguns fragments d'aquest llibre, molts podrien fer extrapolacions. Els que se'n van, o hi ha una motivació molt potent per tornar, o difícilment tornarà.
Sí.
Abans i ara, molt probablement, també.
Sí,
també. Molts dels joves que ara o han hagut de marxar o han marxat perquè així ho han volgut, més d'un pare i més de dos deu pensar: no tornarà.
Sí, a veure, com tu has dit, jo quan l'escrivia no n'era conscient, hi ha molts paral·lelismes entre aquella època i aquesta.
I aquesta, és que llegint-ho hi ha més d'un paral·lelisme, sí. I aquest en pot ser un.
I en aquests moments que tan joves han hagut de marxar, doncs, i sap greu, perquè una cosa és marxar perquè tu vols, i l'altre és marxar perquè no tens una altra oportunitat. I això
perquè les circumstàncies t'ho manen així, no? Però és cert que aquella frase que va escoltar l'August Bové en el seu moment tenia un rerefons que venia a dir: bé, ja ho sabem que la pàtria és molt important i la teva terra és molt important, però aquí hi ha altres motivacions que segurament allà no trobaries.
Sí.
Era lògic, per tant, expressar-se d'aquesta forma també, no?
I a més, les facilitats per fer recerca. A veure, que jo feia recerca sobre literatura catalana medieval. I quan vaig tornar, tot i que vaig tornar perquè vaig voler i ja sabia el que em trobaria, moltes vegades, des de la Universitat de Barcelona, jo m'estirava els cabells, perquè demanava un llibre i trigaven 2 mesos a servir-me'l, i jo sabia que si hagués estat a Saskatchewan, abans d'una setmana tenia el llibre, i era un llibre de literatura catalana.
És paradoxal, eh? Un estudiós de Francesc de Ximenis a Saskatchewan, i resulta que aquí es trobaria amb tot això. Primera constatació: Canadà és un país molt gran, enorme, i el llibre comença així, gairebé com per contextualitzar-nos en una realitat que suposo que permet que el món es vegi d'una forma molt diferent quan es viu en un país on les magnituds són tan enormes, no? 10 milions de quilòmetres quadrats. I en August Bobeu diu en una part del llibre, quan arriben aquí, es pensa, clar, tot és molt petit, no? És una visió del món diferent quan es viu en un territori tan extens?
Sens dubte. Clar, nosaltres tenim aquesta visió europea que, i és aquesta frase que molts catalans diuen, és que Amèrica és molt gran. I una professora canadenca, mexicana, una vegada em va dir, això és una visió eurocèntrica, i és veritat, em va dir, tot el món és molt gran, només Europa és molt petit, i és veritat. Àfrica, Àsia, Amèrica, tot és immens.
Quina frase és més bona, eh? Tot el món és molt gran, només Europa és molt petit.
Exacte, sí. hem de fer una cura d'humilitat. El meu fill gran, que va estar un temps també en una universitat australiana, en aquest cas a Adelaide, em va enviar una postal quan hi era, on que feien els australians per treure pit, que era el mapa d'Austràlia i el damunt sobreposat el d'Europa. I Europa era una tercera part d'Austràlia.
I això hem de suposar que per una parella que el 15 de setembre del 1976 se'n va d'aquí i aterra al centre de Canadà en un lloc, no direm que remot, però vaja,
remot,
es pot dir remot.
Sí, tant, i tant.
Esclar, no sé si té un punt de traumàtic això o no.
No, en aquella època, a veure, nosaltres teníem 25 anys, 24, 25, per nosaltres era extraordinari, era una aventura, era el mateix, no sé, quan a l'hivern, quan feia aquelles nevades immenses que els canadencs pateixen cada un any rere l'altre, nosaltres estàvem entusiasmats i ens deien, però esteu bojos? Però, clar, nosaltres no havíem vist mai veure nevar d'aquella manera, però sabíem que al cap d'un any tornaríem al sol de Catalunya.
D'acord, perquè entusiasmats fins a cert punt, no? Perquè en algun moment l'August Bobé diu, entre les baixes temperatures i una humitat que gairebé no existeix, estàveu fregits d'aquest clima en algun moment donat. No,
és molt dur.
És molt dur.
Allò ens t'adones, és que és una cosa que no valores quan és aquí, la sort que tenim de viure en aquest clima, que hi ha molt poques franges del món que tenen aquest clima nostre.
Aquest clima perpètuament hivernacle, gairebé.
És massa calent, però aquest... Són climes molt durs, molt durs.
S'arriba a una universitat, que és la de Saskatoon.
No, la Universitat de Saskatchewan, a la ciutat de Saskatoon.
Saskatoon, què és? La capital d'aquesta regió?
No, no és la capital. No. La capital és Regina, que és més al sud. Però passa una mica, és el que passa amb les capitals nord-americanes. Gairebé no les coneix ningú. La ciutat més important és Saskatoon.
D'acord.
La capital és un centre administratiu, però que no és tan important.
D'acord. I a partir d'aquí coneix el que serà en el seu moment el seu responsable directe.
No, el vaig conèixer a Barcelona. Dona. Ell, com a estudiós catalanista, ell cada quan s'acabava el curs, cada any venia a Barcelona a fer recerques a la Biblioteca de Catalunya, etc. I vam tenir, perquè ell, quan buscava un assistent de recerques, doncs va fer una selecció i va fer una sèrie d'entrevistes que les van fer amb diversos candidats a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, que no era on és ara, que era a la casa del Mases del carrer Montcada, que estava refugiat amb Òmnium en aquella època allí. Doncs allí va tenir jo l'entrevista i va ser quan vaig tenir la sort que m'elegís a mi i ens vam conèixer allí. Bueno, jo coneixia d'ell d'articles
que havia publicat.
Però no ens havíem vist mai.
La vida universitària allà. Era un canvi bastant radical també, davant del que òbviament havia...
El primer canvi que et trobes és que allà, com acostuma a passar la majoria d'universitats nord-americanes en general, no només del Canadà, sinó dels Estats Units també, és un campus. Clar, aquí acostumats a la Universitat de Barcelona, que no... Bueno, en diuen campus, però no és un campus, estem tots separats. Allà no, allà és un campus amb una gran extensió de terreny, amb molta herba, amb arbres, amb el que vulguis, i amb una sèrie d'edificis, i allà hi ha des dels enginyers, els filòlegs, els economistes, són tots.
Tothom relacionat amb tothom.
Exacte. I després ja dins de la facultat i el nostre edifici, l'Arts Building, una altra cosa que trobava a faltar venint de Barcelona era un espai de socialització entre els professorats. Hi havia la sala de professors on sempre hi havia te o cafè i la premsa del dia i on tu podies parlar amb un filòsof, etc. Cosa que també aquí a la Universitat de Barcelona no havíem tingut mai. De fet, no hem tingut mai, perquè ara hi ha una sala de professors, però no hi va ningú tampoc. És a dir, cadascú està en el seu departament i vivim massa aïllats.
Model més d'ensenyament públic o privat, allà?
Era públic, era
públic.
Una universitat pública.
En el cas, però, de Canadà, és un model bastant equiparable al dels Estats Units o no?
Jo diria que sí, és el món universitari.
És a dir, hi ha grans universitats en el món privat.
Però potser, clar, no n'hi ha tantes com als Estats Units, no hi ha tantes universitats, I potser és més equilibrat, el públic privat que no pas als Estats Units.
Hi ha un apunt també, sense arribar al món universitari, sobre el model pedagògic. Estem parlant de fa 40 anys enrere i alguns dels amics de l'August li demanaven...
Un cunyat meu.
Un cunyat seu li demanava, escolta'm, explica'ns alguna cosa sobre el model pedagògic canadenc, perquè sembla ser, o almenys aquí, es veia amb elogis, es veia amb apreci, i la sorpresa de l'August Bové va ser que allà, precisament, el model pedagògic no s'estava contemplant de la mateixa forma, més aviat d'una manera devaluada respecte al que havia estat.
Sí, la societat era molt crítica amb els pedagogs i com l'ensenyament que es donava als nois i noies en aquella època, doncs que sí, feien coses espectaculars, no? Perquè les escoles eren capaços de fer una pel·lícula, però en canvi doncs feien falta d'ortografia quan escrivien, no?
Estem parlant de fa 40 anys, eh?
I clar, el que sap greu, i això ho hem comentat moltes vegades molta gent, és que no hi ha manera d'aprendre dels errors dels altres. S'han de passar pels mateixos errors i llavors dir, sí, això no funciona, però sí, ja es va veure, no, s'ha de cometre el mateix error.
I en el fons, el llibre, o aquesta part concreta del llibre, dona voltes allò de sempre. La cultura de l'esforç, o la no cultura de l'esforç, o com apretar una mica més o no apretar una mica més, o que els nens se sentin motivats o que no se sentin frustrats o traumatitzats per l'exigència absoluta, en el fons és la qüestió de sempre, no?
Estem donant voltes sobre això.
Però des del punt de vista de nivell, es notava una diferència de nivell?
Jo diria que no. Jo en aquella època no teníem fills, vull dir, simplement el meu contacte era la universitat, era
estrictament
no l'escola.
No,
la universitat, els nivells dels estudiants era molt bo. També era una època que era molt diferent d'aquí, perquè aquí pràcticament els estudiants érem tots d'aquí, en canvi allà al Canadà hi havia
estudiants
de tot el món. Eh? Llavors, clar, sí que hi havia diferències, però més aviat motivades per això, per gent que, doncs, asiàtics, que, esclar, doncs, el seu coneixement sobre la cultura occidental era més baix que el que tenim nosaltres, lògicament.
D'acord, en uns moments ens ficarem amb l'entorn on es desenvolupava tot això, però el primer dia de feina també és molt gràfic l'August Bové quan diu que el professor Willing li pregunta, fumeu? I ell diu, no. I és clar, el professor es pensava que venint d'on venia, molt probablement.
Sí, el món hispànic.
El món hispànic.
Està molt fumat.
Per què? Hi havia una visió, o és lògic fins a cert punt que hi hagi una visió, no sé, molt tòpica o molt estereotipada, del lloc on venien, d'aquesta Espanya.
Això sí, jo crec que és més pel fet que ell era suís, i Suïssa és molt pulcre,
ortodoxa.
Ell sempre explica que quan una cosa que el traia de punyeguera quan estava estudiant aquí, quan era estudiant i venia a fer recerca aquí, és que estava rellogat en una casa, en una escala de pisos a Barcelona, i a les 12 de la nit sentia tac 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 que es feien una truita, i no el deixava.
L'altre m'alava molt.
Doncs més aviat em sembla que aquesta és una visió més des de Suïssa.
Sí, que no pas
que no pas els canadencs, que fins i tot tenen dificultats a situar Espanya en el mapa.
Mapa, precisament venint d'on venen i vivint on viuen, no? Però August Bové defineix a la societat canadenca en general com agradable, amable,
molt,
amb un concepte de la convivència molt present, amb una cultura molt de portes obertes i de una sensació de seguretat col·lectiva o de que tothom s'ajuda a tothom.
Sí, més en aquella època, i a Saskatchewan, deies que no hi ha delinqüència, sí que n'hi ha, sobretot a les ciutats. El que es queda a la frontera més que la delinqüència és la violència. Hi ha aquella definició que jo sempre he trobat molt gràfica de què és un canadenc. Un canadenc és un nord-americà desarmat i amb seguretat social. Això ja diu moltes coses.
Un canadenc és un nord-americà desarmat i amb seguretat social.
Exacte, sí.
Té molta raó de ser aquesta definició.
I com comentava a vegades amb la meva dona, si compares, si veus en una reunió canadencs i nord-americans als Estats Units, normalment la imatge, i voldria que s'entengués bé això, és dir, amb tota l'estimació i en el sentit positiu de la paraula, el canadenc té un aire com més de poble, diríem.
Més de poble.
En el bon sentit de la paraula.
més de vida com la d'abans.
Sí, sí, sí. I de més bona fe. Més
d'acord.
Bé, sí, sí, sí.
I per tant, la parella va arribar que precisament...
perquè els de bona fe els nord-americans en són molt.
O almenys així ho tenim sí, també sí, en molts sí, casos. Eh? Sí, sí. Estàveu a la Canadà rural, ho sí, podem definir
sí,
així,
sí,
eh?
Sí, sí, sí,
podem
sí,
definir
sí,
així.
Sí, sí, sí.
I en aquesta Canadà rural hi havia un entorn sensacional, o almenys que August Bové ho definís sensacional, fins al punt que parla precisament de la glacera de Colúmbia, i de sí. l'experiència que va tenir visitant aquell indret que li va recordar quan era estudiant.
Sí, sí, quan fèiem classes de geografia universal al batxillerat. Bueno, això és a la província de la Colúmbia Britànica, que és sensacional, tant la costa com la muntanya.
Tot això és lluny, eh?
Sí, vam passar més d'un dia d'autocar des de Saskatoon, ja me'n recordo, quan, però no sé si un dia o dos, o un, em sembla. Sí.
Perquè, és a dir, el llibre condensa distàncies i temps.
Sí, esclar, sí, sí.
Perquè aquí hi ha molta distància i molta estona entre un lloc i un altre.
Sí, 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 sí. És a dir, clar, el problema que tens en un país tan gran és que per veure coses diferents has de fer molts quilòmetres.
Eh? I quan diem molts, feia també un exemple gràfic fa uns moments al gust, molts quilòmetres allà són, vaja, 500.000.
Sí, sí, exacte, sí, 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 sí. Fan els quilòmetres com aquell carrer, sí, sí. No, i no els fa gens de manca.
Estan acostumats clar, a això, no?
Clar. És que, a més, això, sobretot en aquestes àrees rurals, on la gent... per veure gent, doncs la gent fa molts quilòmetres per anar a prendre una cervesa en un bar on pot parlar amb altra gent, però sigui en una granja aïllat,
etc. És a dir, aquí difícilment una part del país coneixerà l'altra part del país.
Exacte, sobretot aquestes províncies centrals...
No sé que s'hi posi, diguem-ne, allò de dir no, em ve de gust, em dona la gana...
Les províncies centrals són molt desconegudes pels mateixos canadencs, perquè la majoria viuen al Quebec o a Toronto o bé a la British Columbia, al Pacífic, a Vancouver...
És a dir, una punta o a l'altra
punta... I
quan
punta. Van d'una banda a l'altra, doncs agafen la vida i sobrevolen aquestes províncies. I això m'ha produït una sorpresa, perquè, clar, jo ja m'imaginava que pel lector català doncs descobria moltes coses que desconeixia.
Evidentment, no?
Però és que amics canadencs que l'han llegit m'han dit, caram, he descobert moltes coses del meu propi país, és clar, perquè són les províncies més desconegudes també per ells mateixos.
D'acord. Saskatchewan té una interpretació,
sí.
Aigües...
Això és de la llengua cri dels indis cri, que són la majoria en aquella zona, i és el nom del riu que travessa la província, que vol dir aigües ràpides.
Aigües ràpides.
Saskatchewan.
Els originaris estan en reserves... És bastant, diguem-ne, crític, l'August Bové, diguem-ne, amb aquest sistema de reserves subvencionades per l'Estat, que és com si, diu l'August, com si us paguessin el silenci.
Sí.
I dona aquesta sensació?
Sí, el tema de les reserves jo crec que és un dels... No sé, ara potser ha canviat, no ho sé, perquè parlo de fa molt de temps, però era dels aspectes més criticables del Canadà, que és un país admirable en molts aspectes. Eh? És a dir, que és allò que voldria que el meu país en moltes coses s'hi assemblés, amb el clima no, però... però això era de les coses més llastimoses d'aquesta situació. Malgrat això, la cultura índia, i sobretot a Saskatchewan, era molt present. I és veritat, sempre que hi ha algun esdeveniment, els Jocs Olímpics de Montreal, per exemple, els indis doncs, ballen les seves danses, etc., cosa que als Estats Units és realment
difícilment,
com si no existissin.
D'acord, d'acord. O sigui, els indígenes estan presents.
En aquell moment, a la província de Saskatchewan, eren un 25% de la població i estaven creixent molt.
Aturem-nos per un moment en aquests paisatges que varen cridar especialment l'atenció. Hi ha un moment del relat també en què, si no recordo malament, uns amics els conviden a esquiar i l'August diu, bé, només hem anat allò al Pirineu i hem fet quatre coses. Però, és clar, entre el Pirineu i allò, suposo que les magnituds també deuen...
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Tot deu semblar veritablement petit al costat de...
Sí, sí, no? Efectivament, clar. És unes dimensions que no hi estem acostumats i que costa adaptar-te.
D'acord. El poder de la natura? Allò de som poca cosa davant tot allò? Sí,
bueno, és que a més la natura, no només canadenca, nord-americana en general, o potser americana en general, és realment impressionant. I a ells tenen la sort que l'han protegida des de començaments del segle XX o finals del XIX, creant uns parcs que són grans com Catalunya, poden ser, eh? Vull dir, és una parlant d'això de dimensions.
Sí.
I ha estat una cosa que realment s'ha d'agrair en aquestes generacions que han preservat per al seu país i pel món en general, uns paisatges que altrament s'haurien destruït i que són dels més bonics del món, les Rocalloses, la costa del Pacífic.
Som preservacionistes també amb tradicions, amb festes, amb costums?
Sí, bé, és clar, per ells, com que és un país nou, molt nou, explico l'anècdota que, clar, nosaltres estàvem editant Francesc Eiximenis, no? I quan els deia, quan em miraven, passaven pel passadís i veien que jo estava amb aquelles fotocòpies, aquells microfilms dels manuscrits,
microfilms.
I em deien, això què és? I els deia, això és un text d'un escriptor català del segle XIV. La reacció sempre la mateixa, es quedava molt parat, deia, segle XIV, diu, caram, si nosaltres encara no existíem. Sí. I doncs esclar, aleshores hi ha un gran interès per crear-se una tradició,
per construir-se una història.
Exacte. I aleshores això també era admirable, perquè tu vas conduint per aquelles autopistes i aquelles carreteres i t'anuncien llocs històrics en català, perdó, en anglès i francès, com a tot arreu, i clar, grans anuncis, tu t'atures i et trobes una notícia que diu, aquí el dia no sé què de 1897 l'explorador tal va veure passar un indi, i dius, ostres, per això m'han fet parar. I clar, aquí tenim catedrals romàniques que no estan ni anunciades.
És a dir, el que per nosaltres seria simplement una anècdota, allà s'ha elevat a la categoria de fet històric, per aquella necessitat, bé, sobretot als Estats Units encara molt més que al Canadà, perquè n'ha fet d'això bandera publicitària en molts casos, però es nota una cultura que necessitava de referents històrics.
I després, esclar, això s'hi ha anat sumant les tradicions de totes les comunitats immigrants que hi ha hagut, no? I els ucraïnesos, i els italians, i els irlandesos...
Uh-huh. Algú se sorprenia de veure com, no sé, com un matrimoni arribava allà per treballar?
No, perquè tenen molta tradició de becaris estrangers, com també els Estats Units. Potser el que més els sorprenia és que fossin catalans, perquè en aquella època érem els únics catalans que hi havia a Saskatoon. Ara potser, si hi havia una traductora catalana, no fa gaire, no sé si encara hi és, però en aquell moment sí que érem els únics.
I això es va haver d'explicar molt? Venim d'allà?
Sí, ho vam explicar, però teníem això que dèiem abans, és a dir, com que els canadencs, quan venen a Europa, normalment sempre visiten Andorra, perquè els fa molta gràcia conèixer un país tan petit que es pot travessar en mitja hora. Tal, no? I llavors això anava molt bé, perquè els dèiem, saben Andorra? Andorra? Sí, doncs mira, allà a tocar. I llavors ja et tenien situat. No?
Ah, en la vida quotidiana, el model de societat, quan algú es vol bé, comentava fa un moment, home, em vejo algunes coses, com què?
Home, sobretot el sentit de la llibertat, sobretot en aquella època, però és que nosaltres sortíem de la dictadura i aleshores et quedaves bocabadat, no? Això d'una banda de la llibertat.
Els anys, a l'hora d'escriure, han relativitzat una mica, no sé, aquella explosió d'entusiasme d'un parell de joves que sortien de la dictadura i aterraven a Canadà. Els anys han ajudat a relativitzar...
Sí, home, en el sentit que també després has anat veient també algunes actuacions de l'estat canadenc criticables, lògicament, perquè no hi ha cap paradís, i tot arreu tenen els seus problemes, no? Però malgrat això continua sent un país d'aquells que penses, doncs m'agradaria que ens hi assemblessin.
D'acord, tornéssim, amb què?
Això d'una banda, doncs, que em deien el tema aquest de la llibertat,
sí.
L'amabilitat de la gent, per exemple, una mena de voluntat per part de tothom de fer-te la vida agradable, fàcil, per part de l'administració, sobretot.
Apunta molt a un funcionariat, l'August Bové, que...
En aquell moment, ja dic, potser això canviat, no sé, però en aquell moment, és a dir, era les antípodes del
funcionariat d'aquí, de l'imatge.
D'aquí, el que havia de fer era fugir-ne, allà quan et trobaves un funcionari estava salvat, pensava. Tenien ficat al cap que treballen al teu cervell i al teu servei i estan per ajudar-te. I d'alguna manera encara es pot veure en els actualment. Vaig tornar aquesta vegada a Nova Escòcia, a la costa atlàntica, per un congrés, i els meus col·legues que venien, i era la primera vegada que anava al Canadà, es van quedar bocabadats venint d'aquí a l'arribar a l'aeroport, al control de passaports, uns grans rètols en francès i en anglès, dient... estem al seu servei, vostè triga la llengua en què volem que el servim, i nosaltres estem encantats de servir-lo en aquesta llengua. Clar, això és quan dius, et treus el barret davant d'un país així.
Aturem-nos aquí. Dues llengües oficials. Però el 1976, en el moment en què varen aterrar l'August i la seva esposa, bé, allò de l'oficialitat de les dues llengües semblava no ser massa present en la vida quotidiana.
No, efectivament. Esclar, teòricament, en aquella època, qualsevol canadenc de parla francòfona, anglòfona, no cal dir-ho, doncs podia ser atès, podia demanar de ser atès en els centres públics en francès, fora del Quebec, perquè, a més, clar, el Quebec és majoritàriament francòfon, però sí, després hi ha petites illes francòfones, poblets, que parlen francès escampats enmig del Canadà anglòfon. No?
Però les dues llengües són oficials a tot
però
arreu?
Però en aquella època les dues llengües són oficials a tot arreu, i a més hi havia això, que crec que ara ja s'ha restringit més, suposo per raons econòmiques, però tu podies exigir un funcionari que parlés francès...
És a dir, en un país de 10 milions de quilòmetres quadrats, es podia exigir en un estament públic que el funcionari parlés o anglès o francès, o poguessin atendre en francès.
Per tant, a cada centre públic hi havia d'haver una persona capaç de parlar francès. Després això t'adones que a la pràctica no passa tan sovint, segurament perquè no cal dir que tots, com passa sempre amb aquestes, quan hi ha desigualtats de llengües,
una qüestió
és
de
el
demanda.
Petit el que sap l'altra llengua,
el gran
no fa l'esforç. Per tant, tots els francòfons parlen
anglès,
o gairebé parlaven anglès, en canvi hi havia pocs anglòfons que parlessin francès, per tant poca gent devia demanar de ser atès en francès, i doncs quan tu demanes llavors t'adones que els crees un problema, perquè la persona que teòricament parla francès doncs no el parla gaire.
Com explicar el cas de Quebec d'una forma fàcil i entenedora?
Bé, és clar, és un territori que és...
Perquè segurament ara per molts catalans aquesta part del Canadà és, diguem-ne, la més referenciada sovint en els darrers temps, no?
Doncs és poblat pels francesos i és un territori doncs, conquerit pel regne, en aquella època el regne de França, no? Que després doncs, ocupa la Gran Bretanya i forma part del Canadà. Hi ha aquest acord entre les dues comunitats, i per tant doncs, hi ha aquesta cooficialitat de les llengües. Sempre hi ha hagut aquesta reivindicació per part del Quebec, i sobretot en aquell moment va ser justament quan jo hi era, que va guanyar les eleccions René Lévesque i va prometre el primer referèndum, etc. Era molt, molt evident.
Una història de fa temps, eh?
Però, esclar, ens trobem com ara podem comparar amb el cas d'Escòcia, per exemple, doncs la tradició britànica, que és una tradició profundament democràtica, doncs quan els quebequesos demanen coses, doncs el govern del Canadà els fa concessions, i doncs hi ha una part de la població que diu bé, doncs amb això ja em conformo, i per això costa d'arribar a tenir una majoria, a diferència del que passa aquí, que sempre és el no, no, no i no, no. De fet, a mi em sorprenia molt l'actitud dels quebequesos en aquell moment, perquè sense ser independents actuaven
com si
ja ho fossin, no? En lloc de nosaltres, que sempre deien no demanem tant, es deia des d'aquí, perquè si no, no ens ho donaran.
I l'estat canadenc actuava amb ells veritablement com si fossin independents.
Però ells demanaven més i l'estat canadenc els concedia. Jo recordo que en aquella època es feia a Saskatchewan, a la província de Saskatchewan, un congrés de no recordo quina branca de tot el Canadà, i els quebequesos van dir si no hi ha traducció simultània al francès nosaltres no hi participem. i per tant doncs hi van fer
la traducció,
sí. Simultània. Imagina't aquí un congrés espanyol, etc., demanar traducció simultània en català. Si no es parla, no s'utilitza ni el congrés.
Fa 40 anys això era un debat molt quotidià, molt present a la societat?
En aquella època sí.
Del Quebec o no encaix
sí,
del Quebec?
En aquella època sí, perquè és, això és el moment que creix el partit quebequès, que es proposa fer el primer referèndum. En aquell moment era molt viu, sí, sí.
Se'n parlava de política a la universitat?
Sí. No, esclar, lògicament. I a més, en el departament que jo estava, que era el Departament de Francès i Espanyol, és clar, els professors d'espanyol eren sud-americans, eren llatinoamericans.
Molts xilens, deia també l'August Bové, que hi havia...
Això és una altra anècdota. És a dir, quan el professor Corbin-Lin va fer els papers perquè jo pogués immigrar, perquè em necessitava a mi perquè l'ajudés amb aquests treballs de català, allà ja tenien una política de que no es donava un permís per immigrar si hi havia un aturat allí que podia fer aquella feina.
Entesos.
I aleshores, el Canadà era un país, clar, recordem que en aquell moment hi havia la dictadura de Pinochet a Xile.
D'acord. I van arribar molts xilens a Canadà.
I el Canadà acollia refugiats. I aleshores, quan ell els va dir això, que necessitava un per fer uns treballs de català, li van enviar 15 enginyers agrònoms xilens que estaven allí sense feina.
A veure si se'n sortia.
Suposo que el raonament de les autoritats canadenques va dir, això del català on es parla? A Espanya.
A Espanya. Doncs mira, per proximitat ens servia.
Va haver de demostrar que no li servien per fer edicions de ximenis i llavors em van donar el permís.
D'acord. El llibre es diu 12 llunes. Què signifiquen les 12 llunes amb les quals s'estructura aquest any?
Això és de la... Això forma part, jo vaig prendre de la cultura. És allò que dèiem abans, no? Alguns cadencs em van dir que original, i els vaig dir, no és gens original. És el calendari lunar dels indis Cree, però és que no hi pensen mai, que tenen aquestes cultures tan riques allí. Doncs els indis Cree de la praderia tenen un calendari lunar. I aleshores tenen dividit l'any en llunes, i aleshores jo vaig trobar això molt bonic, i en lloc de dividir-ho, home, poso l'equivalent amb els mesos, més o menys, són exactament igual, però vaja, per entendre'ns, però esclar, és molt més poètic, no? La lluna de les migracions, la lluna gelada, la gran lluna, etc. Em va semblar que era bonic, i per tant el títol del llibre és això, són 12 llunes de Saskatchewan.
És un diari personal, però sense ser-ho, no? August Bové introdueix moltes... diguem-ne, moltes qüestions que van més enllà del dia a dia,
és a dir,
i que serveixen per contextualitzar el relat, no?
És a dir, jo intentava, les notes que prenia i el que explicava era una mica el que a mi m'interessava, em sorprenia, i que no tant la meva vida quotidiana, que a vegades hi apareix, però no tant, no tenia tant importància.
Però vaja, hi apareixen coses que hi vulgui, per exemple, l'August explica que no conduïen perquè amb aquesta climatologia doncs era una mica arriscat posar-se a conduir i anaven amb autobús. I diu que, entre altres coses, eren dels pocs de la seva generació que anaven amb autobús perquè allà tothom va en cotxe.
Exacte.
I que esperar l'autobús en una parada és matador.
Home, et pots quedar congelat.
Perquè et pots quedar ben congelat allà. Sí. Coses tan, no sé, tan quotidianes o que ens poden semblar fins i tot, vaja, intranscendents i que allà prenen una importància fonamental en el dia a dia.
Vaja, és una de les primeres coses, quan el professor Bilin em va dir que em contractava, vaig parlar amb un professor de la Universitat de Barcelona que havia estat no a Saskatchewan, que hi fa més fred, sinó a Montreal, que no em fa tant, però em fa. I el primer que em va dir, ostres, esperant l'autobús se'm va gelar un timpà.
Queda gràfic, Queda gràfic. Sí. No sé, el més difícil que és? La climatologia?
Jo diria que sí.
Sí?
Sí. I potser també adaptar-se a aquestes distàncies, no? És a dir, que
tot estigui tant a
l'altre. Sí, venint d'Europa, efectivament, costa una mica. Però hi ha altres compensacions i sobretot és un país molt interessant amb uns paisatges meravellosos i que val la pena de conèixer i tal.
Un plat especialment conegut?
No, plats no. Bueno, allà a Saskatchewan el bistec. Els bistecs eren considerables.
Els bistecs eren considerables.
Però
és a dir, des del punt de vista gastronòmic, allò de dir, escolta'm, què mengen?
Entrepans.
Entrepans?
Sí, i pizzas.
Entrepans i pizzas?
Ara, perquè els italians han fet forat.
D'acord.
Però, vull dir, en aquest sentit no difereix gaire dels Estats Units o la gran... És la tradició britànica. No?
Entesos. És a dir, aquella tradició britànica del menjar d'aquesta mena és el que...
Que diuen els anglesos que van crear l'imperi britànic per fugir del clima i de la cuina.
També és molt gràfic en aquell aspecte, no? Diu en un moment del llibre, en aquest final, que segurament mai no hi tornaríem. Al Canadà hi ha tornat.
No, es referia sobretot a
Saskatchewan. Però allà no.
És que això és, cau lluny de tot arreu i has d'anar espessament. No? No,
és molt gràfic això, eh? Estem lluny, lluny de tot arreu.
No, perquè, esclar, si vas al Canadà, això, al Congrés i tal, sí. vas a Toronto, vas a Vancouver, fins i tot vas a Halifax, com en aquest cas. Però, esclar, arribar-te a Saskatchewan... és llunyíssim.
Encara que s'hi vagi amb la parella, es nota la solitud?
A veure... No, clar, suposo que si hagués anat sol hauria estat molt més dur en aquest sentit. En alguns moments hi ha alguna cosa que et fa sentir un cert enyorament, no? Sobretot en aquell moment que et senties tan lluny. També s'ha de pensar en aquella època, perquè ara ha canviat molt això.
Esclar, ara ningú està lluny de ningú.
Quan el meu fill era a Austràlia, ens parlàvem i ens vèiem quan volíem i gratuïtament per l'Skype. Això, és que el canvi és brutal.
A casa es trucava, però es trucava, suposo
època,
que...
Esclar, a més a més havies de demanar conferències. Esclar,
ara dir això és com parlar de... com parlar de la prehistòria. Sí, sí. 12 llunes a Saskatchewan, impressions des de la gran praderia canadenca, un registre diferent al que molts estan acostumats a llegir d'August Bové, però el recomanem, com no, per, com a mínim, en el cap els vindran moltes, moltes, moltes imatges. August, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Felicitats pel llibre, i en 5 minuts tornem al temps de la biblioteca Roig i Reventós amb la Marta Sánchez.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.